Com Ràdio. Serveis informatius.
Resum informatiu de l'any. El més destacat del 2000 a Com Ràdio.
Acaba el 2000 i en aquest tombant de segle, ara ja definitiu, Com Ràdio fa un repàs a les notícies més destacades de l'any. Un 2000 marcat pel fenomen de la immigració, la desacceleració de l'economia en el món capitalista i per la violència d'ETA. Malauradament, la banda terrorista marca l'agenda de tot l'any. Des que el 3 de desembre del 99 ETA va decidir donar per acabada la treva, els assassinats han tornat a portar el dolor a moltes famílies.
L'inici d'aquesta nova i sagnant etapa va ser el 21 de gener d'enguany, quan un cotxe bomba posava fi a la vida del tinent coronel Pedro Antonio Blanco. Des d'aleshores i fins l'assassinat del guàrdia urbà Juan Miguel Gervilla, ETA ha matat un total de 23 persones, 4 d'elles a Catalunya. A més, algunes morts, com les de Fernando Buesa, Juan María Jauregui, José María Corta o Ernest Lluch, porten un missatge implícit que incrementa la de raó en la que ha caigut la banda terrorista ETA.
Afortunadament, però, aquest també ha estat un any de detencions importants, d'extradicions que porten mal records, com la de Santi Potros, acusat d'ordenar l'atemptat d'Hipercor, i d'errades que han permès no incrementar els assassinats i que han posat de manifest el rejoveniment dels que fan l'última acció. Es tracta, bàsicament, de les incorporacions que facilita la Cale Borroca. Ramon Company.
Si las fuerzas me abandonan y es fuerte mi tentación, cuando tu amor me exige mucho.
Malauradament, la situació que es va viure a l'església de Sant Martí de Viladecavalls s'ha viscut massa vegades en aquest 2000. I és que un cop finalitzada la treva, l'escalada d'assassinats ha tornat a ser una constant. Aquesta vegada, però, les repercussions han incrementat les discrepàncies polítiques.
Y ahora quiero acabar este manifiesto con una petición. Y lo digo en castellano para que me puedan entender todos absolutamente. Estoy convencida que Ernest, hasta con la persona que le mató, hubiera intentado dialogar. Ustedes que pueden, dialoguen, por favor.
No participaré en ningún diálogo tampoco, si lo que se pretende es eludir las exigencias democráticas de una rectificación seria, profunda y creíble del nacionalismo que todavía se reconoce en la unidad de fines con ETA y divide a la sociedad vasca entre quienes están dispuestos a aceptar su imposición identitaria y aquellos otros a los que condenan de manera inmoral y vergonzosa a ser extranjeros en su propia tierra.
I el que també s'ha incrementat és l'enfrontament dels que en una altra època van ser socis.
Pero lo que nos va a dejar Aznar es la herencia que nos dejó Franco. Más odio, más rabia y más ETA.
I a tot això, el braç polític d'ETA endureix el seu discurs, envaria la imatge inicial del seu cap i recorre a l'amenaça.
Nosotros hoy les tenemos que decir aquí con claridad, ese no es el camino de la paz, es todavía mucho más grave. Ese es el camino que nos lleva directamente a 30 años más de guerra.
I mentrestant, cada cop més es qüestiona l'estratègia política, la via policial com a única solució i fins i tot la resposta ciutadana.
Yo prefiero estar en mi casa y no ir a la calle, porque mientras vamos a la calle cuatro personas, ellos se están riendo tomando champán. No teníamos que salir nada a la calle, ellos se ríen de nosotros. Entonces nosotros lo que tenemos que pasar es el dolor que llama dentro, nada más. Y los vascos hay buenos y malos, muchos buenos, muchos malos, pero también muchos que no luchan por una casa, luchan por matar.
En el fons, però, malgrat el que en pensen alguns, als demòcrates sempre els quedarà la paraula, encara que sigui com a instrument de lluita i enfrontament.
Gritar más que gritáis poco. Gritar, porque mientras gritáis no mataréis. Y es buena señal, porque estas son las primeras elecciones en las que no va a ser asesinado nadie. Y esto es un gran mensaje de alegría para este país que hemos ganado a pulso. Gritar más que gritáis poco, que no sabéis gritar, que no habéis gritado con
El terror d'ETA marca també la campanya electoral de les eleccions generals. José María Aznar ocupa 4 anys més la Moncloa, ara amb majoria absoluta. Mentrestant, socialistes i Esquerra Unida apropen posicions per fer un front comú d'esquerres als comicis. La cita és el 12 de març. Esther Jaén.
José María Aznar havia complert la seva promesa. La legislatura s'havia esgotat i calia afrontar unes noves eleccions el 12 de març. A les files socialistes, per primera vegada des del 77, no era Felipe González el candidat a president del govern, sinó que s'estrenava com a cartell Joaquín Almunia. Si Felipe González s'havia retirat voluntàriament, una malaltia, una recaiguda del seu cor, va deixar fora de combat el candidat d'Izquierda Unida, Julio Anguita, i així, amb caràcter d'urgència, va ser Francesc Frutos el qui va assumir el repte de substituir Anguita. Però no van ser només els candidats la novetat d'aquestes eleccions. Per primera vegada, l'esquerra s'unia en un acord preelectoral que Joaquín Almunia subscrivia així.
¿Quién gana en este acuerdo? ¿Ganamos los socialistas? Sí, si no, no lo firmaríamos. ¿Gana Izquierda Unida? También, si no, no lo firmaríais. ¿Ganamos el conjunto de los progresistas? Pues claro, ganando las dos principales fuerzas políticas de la izquierda, ganamos el conjunto de los progresistas.
Llistes separades al Congrés, però llistes conjuntes al Senat a nivell nacional. Aquest va ser l'acord que van signar tant Almunia com un satisfet Francesc Frutos.
Habrá un momento, entiendo, y con ello termino, en que será posible que los valores democráticos, que los valores solidarios y que la economía o la política económica estén al servicio del ser humano y ganen la partida a un mercado de valores que muchas veces se presenta despiadado, porque a mi humilde entender los valores no tienen nunca piedad. La piedad, en todo caso, puede venir de la política.
Per la seva banda, el Partit Popular mantenia José María Aznar i oferia com a principal leitmotiv de la seva campanya una nova rebaixa d'impostos i una fermesa contra el terrorisme que argumentaven tots i cadascun dels candidats populars, només ell podien garantir, ni el Partit Socialista ni tampoc Izquierda Unida. El 12 de març, els ciutadans van donar el seu veredicte. El PP de José María Aznar havia obtingut per primera vegada majoria absoluta al Congrés dels Diputats, 183 diputats que Aznar va voler agrair als seus votants des del balcó de la seu popular del madrileny carrer Gènova.
Yo quiero dar las gracias a todos los que han participado en esta fiesta democrática, a todos los que nos han votado, y quiero manifestar mi respeto y pedir el respeto de todos aquellos españoles que han preferido votar y dar su confianza a otras opciones. ¡Gracias!
El Partit Popular havia sumat 500.000 vots als obtinguts l'any 96. El PSOE i Izquierda Unida, amb el seu acord preelectoral, n'havien perdut més d'un milió i mig. La nit del 12 de març, al carrer Gènova era una festa, mentre que les seus de socialistes i d'Izquierda Unida començaven a fraguar-se imminents canvis.
I coincidint amb les eleccions generals, més d'un miler d'organitzacions no governamentals i diversos col·lectius organitzen una votació paral·lela a tot l'Estat. Demanen als ciutadans que es posicionin sobre la necessitat que s'aboleixi el deute extern que els països pobres tenen contret amb l'Estat espanyol.
Però com us dèiem, el Partit Popular revalida el triomf i s'afiança al poder amb una majoria absoluta. Els socialistes, a l'altra cara de la moneda, viuen una de les etapes més amargues. Joaquín Almunia dimiteix de tots els càrrecs i comença una nova cursa pel lideratge del PSOE, que acaba amb l'elecció de José Luis Rodríguez Zapatero. Natàlia Linares.
12 de març, després de la major derrota patida mai pel Partit Socialista en unes eleccions, Joaquín Almunia assumia la seva responsabilitat i anunciava la seva dimissió com a secretari general.
La izquierda española y todos los progresistas necesitan iniciar el siglo XXI con un nuevo proyecto, con ideas nuevas y con gente nueva. Y para ello, el Partido Socialista Obrero Español tiene que estar en condiciones de liderar este desafío cuanto antes. Por eso, quiero anunciaros que desde este mismo momento presento de forma irrevocable mi dimisión como secretario general del Partido Socialista. Mañana daré cuenta de esta dimisión irrevocable a la Comisión Ejecutiva Federal y en los próximos días al Comité Federal.